RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Avui començarem aquest podcast amb una dada. L'any 2010, a tot l'estat espanyol es van vendre 800.000 bicicletes i 10 anys més tard el volum s'ha multiplicat per 2, 1.600.000 bicicletes venudes, i això que encara no havíem començat la pandèmia en el seu moment. Què creieu? Que seguiran pujant les vendes de bicicletes en propers anys o no? La bicicleta és un transport sostenible, a més fas exercici, et toca l'aire, és barat i cada vegada hi ha més espais per la bici. Però també té punts en contra. A les ciutats les bicis generen caos i accidents, has de tenir un lloc on guardar-la o plegar-la, si és el cas, i algunes tenen preus astronòmics. I ara la pregunta, si fossis un emprenedor, amb aquests pros i amb aquests contres, creus que és una bona idea impulsar un negoci de venda de bicicletes per internet? Sintonia i comencem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Saludem el Joan Morera, emprenedor, fundador i propietari de Momo Bikes, una marca de bicicletes que celebra aquest any la seva majoria d'edat. Com estàs, Joan? Com va tot?
Molt bé, gràcies, Oriol.
El Joan Morera és emprenedor, però no és l'emprenedor típic d'idea genial, una flamarada amb un èxit gran de ventes i rondes d'inversió de grans milionades, sinó que estem parlant d'algú que recorda perfectament la seva primera venda, que ha picat pedra des dels seus inicis, com dèiem, fa 18 anys enrere. Momo Bikes és nascut a Barcelona, oficines a Barcelona, però ara mateix el Joan no està a Barcelona, sinó que el Joan ens parla des del Senegal. Sembla que el tinguem aquí, se sentien aquests ocells de fons, però no, està a més de 4.400 quilòmetres de distància. Si et sembla, Joan, fem una mica de perspectiva. Joan Morera, enginyer industrial per l'UPC, per tant, talent acreditat, boig per tot el que tingui dues, tres, quatre rodes, des de sempre pensant en crear negocis, comprar i vendre i trobar oportunitats. Si jo et pregunto, Joan, quina va ser el teu primer negoci, quin diries que va ser?
Ui, el meu primer negoci el recordo, sí. El meu pare tenia un taller de cotxes a Barcelona i recordo que no muntava rodes i li vaig demanar a veure si podia muntar rodes. Jo li vaig demanar diners amb el meu avi, vaig comprar una màquina a muntar rodes i muntava els caps de setmana rodes pels clients del meu pare. Tenia 12 anys, llavors.
Més preguntes. Una idea boja que et vas arribar a plantejar, més o menys en sèrio de fer com a emprenedor?
Potser la més boja va ser al principi quan vaig començar precisament amb l'empresa, amb Moma, que va ser dedicar l'empresa exclusivament a la venda de patinets elèctrics, a l'any 2003, quan encara no es veia cap patinet elèctric en lloc. I semblava una idea molt boja i al final ha acabat com ha acabat totes les ciutats plenes de patinets.
Si et sembla, deixem un moment els patinets encara, ara hi entrarem. Quantes vegades has viatjat a Xina, per exemple, pensant en futures oportunitats de negoci que podries després aplicar aquí a Catalunya?
Sí, en realitat no gaires. Jo sempre he anat una mica pel meu compte i he intentat no anar a fires. He anat alguna vegada, però he intentat no anar a fires. El que feia és quan hi havia una fira xina important, els hi comprava el catàleg de la fira, el que editen amb tots els expositors, i llavors els contactava jo directament per mail o mirant les seves webs i això. I em semblava molt més profitós que al final d'una setmana desgastar. Tot i que he anat alguna vegada i he trobat alguna cosa en alguna fira que ha estat interessant.
Per exemple, alguna iniciativa de la que potser et vas avançant el temps i dir això es vendrà molt i resulta que encara no era el moment de fer-ho?
Sí, molt, molt. N'hi ha una sobretot que moltes vegades el comento, que és el Rumba. En una fira xina, després d'estar 5 o 6 dies passejant per allà veient coses, vaig veure una cosa rodona, que era una espècie d'aspiradora que anava sola pels llocs i tal. I me'n recordo que vaig inclús comprar la que tenien allà l'últim dia per emportar-me-la i la vaig presentar pues, a tot arreu. Vaig estar a totes les grans superfícies, a tothom que coneixia per Espanya presentant-la i em deien que era una cosa que no triomfaria. I sempre m'he penedit de no haver buscat finançament per comercialitzar-ho jo mateix, perquè veien els èxits que han tingut
després,
els altres que ho han fet, sí, sí. I ho vaig veure superclar, que seria una cosa que triomfaria.
Una cosa de la que t'arrepenteixes de no haver tirat endavant en el seu moment?
Amb motos elèctriques, cotxes petits elèctrics de Xina que els importàvem i ens posàvem moltes pegues aquí per homologar, per matricular, per tot, i al final el tema burocràtic a mi em cansa molt i quan em posen moltes barreres burocràtiques abandono els projectes. I hagués estat un projecte molt maco començar fa 18 anys ja en sèrio a fer parcs complets de vehicles elèctrics, que al final ara és cap a on estan en totes les grans ciutats.
Mm-hmm. Total, que fa 18 anys vas decidir crear Moma Bikes i en aquell moment, com deies abans, el que preveies era que el patinet funcionaria molt, no?
Vaig veure en un de casualitat, en un saló nàutic, i em va semblar que adaptant el disseny una mica que fos més funcional i que pogués circular per les ciutats, jo estava convençut que triomfaria molt i que seria un element que es faria servir molt. La veritat és que em va costar moltíssim. Vaig estar anys venent patinets elèctrics, que en venien molt poquets i al final els que veníem els compràvem pels nens, per jugar i no per desplaçar-se la gent, però jo mateix el feia servir molt per Barcelona i creia que era un artefacte de mobilitat que triomfaria segur per la seva funcionalitat i la seva practicitat.
Recordes qui va ser dels teus primers clients que d'alguna manera va ser un canvi de nivell o d'estatus en el procés de la teva empresa?
Sí, doncs al principi, com apostàvem, jo apostava per la venda per internet, que al final és el que m'agrada, perquè a mi se m'identifica molt per les bicicletes, però al final jo sempre dic que de bicicletes no hi entenc tant, que al final jo sóc expert en venda per internet, perquè també vam començar a vendre per internet quan no venia ningú. I aleshores, en aquella època, doncs, com els patinets costaven molt de vendre, vaig començar a ficar-me en el món de les promocions, promocions amb diaris, promocions amb bancs, I el meu primer client de veritat va ser Covega, la embotelladora Coca-Cola. Feien promocions amb ells pels seus clients i ens van fer una comanda molt gran. Jo treballava d'enginyer per una banda i després tenia l'empresa per l'altra, i va ser aquesta comanda el que em va fer decidir, doncs, dedicar-me plenament a l'empresa, i veia que això no només era un extra per part de les vacances, sinó que podia ser el futur construït pas a pas.
Hi ha un moment que passes del patinet a la bicicleta i
sí.
Quin és i per què?
Sí, bueno, de fet vaig començar patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Jo la bicicleta normal no m'interessava, no, perquè veia que ja la feia molta gent i volia fer alguna cosa diferent. I vaig començar amb bicicletes elèctriques, i també l'any 2003 eren bicicletes molt diferents a les que es veuen ara, pesaven moltíssim, bicicletes de 45 quilos, amb molta menys autonomia, molta menys força, eren per bàsicament per llocs plans, però em semblava molt interessant també, perquè veia que era una manera d'esplaçar-se molt, molt bona, i de fet a la Xina ja es feien servir molt. I a poc a poc, per complementar la bicicleta elèctrica, que costava molt de vendre, em vaig anar ficant en el món de la bicicleta tradicional, de la bicicleta sense motor, i aleshores vaig descobrir doncs que aquestes bicis principalment es fabricaven a Europa per un tema d'impost de fora. Llavors vaig començar a conèixer fabricants i vaig anar a parar a Portugal, que aleshores era la fàbrica d'Europa de bicicletes. I vaig anar a parar a Portugal, vaig conèixer moltes fàbriques i vaig acabar quedant-me una petita part d'una fàbrica per produir les meves pròpies bicicletes amb la meva marca.
Molt bé. Hem fet el repàs de tot el que ha sigut el passat, però anem al present. He llegit que superes ja les 60.000 bicicletes venudes en un any. I, exacte, si no m'equivoco, vols arribar als 3 dígits, superar la barrera de les 100.000, ho aconseguiràs,
sí,
o no?
És el nostre objectiu per 2022. Sí, jo sempre soc optimista, no? Sempre em poso objectius que de vegades costen d'assolir, però penso que aquest any sí. De fet, ara mateix tenim problemes de manca de components, ara mateix hi ha ports tancats a la Xina per Covid, i aleshores depenem una mica més dels components que no pas de les vendes. Però en principi, si aconseguim més o menys fer la planificació que tenim de components per poder muntar les bicicletes, en principi aquest any hauríem d'arribar a superar les 100.000 unitats.
Déu-n'hi-do. El país amb més ventes, quin seria?
França. El nostre primer mercat és França. Hem arribat a facturar un 85% a França.
85%?
Sí, l'any passat va ser menys. A Espanya vam créixer molt l'any passat i ens vam quedar a França un 65, però sempre, com a mínim, 2/3 de les nostres vendes són a França. Funcionem, de fet, com una empresa francesa. Tenim el magatzem just a la frontera i ens recull a les empreses de distribució franceses. El nostre equip, pràcticament al complet, el nostre equip administratiu, comercial i d'atenció al client és francès. I funcionem, doncs, això, molt com una empresa francesa, però establerta a Barcelona.
I què té França que no tingui altres països perquè tinguis el 85% de les ventes allà?
Doncs França té un poder adquisitiu més alt. Nosaltres ens estem centrant molt en la bicicleta elèctrica, i el poder adquisitiu francès és força més alt que l'espanyol, que al final va ser el nostre primer mercat. I després té un sistema d'ajudes molt més interessant que aquí, molt més important. De fet, hi ha una ajuda, es diu el bonus velo francès, que és una ajuda per compra de bicicletes elèctriques de 500 euros que dona l'Estat i que porta, no sé, 4 o 5 anys segur donant aquesta ajuda a tothom que compri una bici. Aleshores, la venda de bicicletes elèctriques, especialment a França, ens està ajudant molt.
A la llista següents de països, quins hi trobaríem? Un emprenedor des de Barcelona venent bicicletes per internet, ven a França i després...
El segon país nostre en vendes és Espanya. Després, on més venem és Itàlia. I, bueno, Bèlgica venem bastant. A Bèlgica vam començar no fa gaire i al final Bèlgica funciona molt com el mercat francès. Pràcticament ho tenim com si fos França, integrat, que funciona bé. I Alemanya és potser on hi ha més potencial i ens costa més. El Regne Unit tenia molt potencial, però amb el Brexit és molt complicat. I on podríem créixer més, però ens costa, és Alemanya, perquè al final Alemanya és molt proteccionista dels proveïdors locals i sempre prioritza molt les marques alemanes. A mi és on m'agradaria fer l'explosió real forta d'Europa, perquè crec que Alemanya, si ens hi podem posar bé, doncs podríem vendre moltíssimes més bicicletes que França.
Mm-hmm. Més enllà d'aquests números, m'interessaria saber la clau de l'èxit. És a dir, és per el tipus de bicicleta que vens, és per el preu que hi poses, és perquè és per internet i no és físic, o és pels proveïdors? Quina és la raó de 60.000 bicicletes venudes en un any a través d'internet des de Barcelona?
Bueno, una mica és tot, no?, el conjunt, però al final... Per vendre per internet has de tenir millor preu que ningú, perquè si no, al final, el comprador, i sobretot amb un element com una bicicleta, que l'has de provar, t'hi has de seure, has de veure que estàs bé, llavors sembla que és difícil. Com, de fet, abans nosaltres pensàvem que era gairebé impossible vendre bicicletes per sobre d'un cert preu de 200, 300, 400 euros. I, en canvi, ara estem arribant a vendre bicicletes de pràcticament 2.000 euros per internet. I és una mica el que hem de fer quan venem per internet és donar un preu, una relació qualitat-preu que no doni ningú. De fet, ho podem fer perquè tenim molt poques despeses. Fabriquem la bicicleta i l'entreguem al client final amb un marge petitet perquè pugui percebre un preu molt bo, i al final és la clau. I després, bicis molt funcionals. Doncs bicis que, per exemple, l'elèctrica, nosaltres el que premiem, la nostra bici pot pesar un quilo o dos més que un altre, no ens importa relativament, però no ens importa tant com que aguanti moltíssim. Pensem que una bicicleta elèctrica ha de tenir moltíssima autonomia. I, de fet, la prova és que la majoria de Globos, Deliveroos, tots aquests repartidors que van amb bicicletes en ciutats, la marca que més fan servir és la nostra.
Molt bé, bona prova aquesta, veure exactament aquests distribuïdors que utilitzen la bicicleta tantes hores, doncs quina fan servir, no? Si vaig a la web de MoMA i em compro una bicicleta, on s'haurà fabricat aquesta bici?
Doncs nosaltres fabriquem les bicicletes no elèctriques a Girona i les bicicletes elèctriques les fabriquem a Portugal.
Joan, moment de preguntes curtes, amb respostes curtes, si pot ser. Som-hi. Tothom es queixa que Amazon es menja els petits comerciants i, en canvi, en el teu cas sembla que és al revés. És Amazon qui vol les teves bicicletes.
Sí, Amazon les vol, però intentem no donar-los una part molt gran. Una part tan gran com volen no els hi donem mai.
Quin és el teu target de comprador?
El target de comprador és gent pràctica. És gent que s'ha de primar, gent que ha de fer esport, gent que vol anar amb els nens al parc a donar una volta... Gent que busca una bicicleta amb una qualitat preu que sigui el més raonable possible.
Les grans superfícies poden ser realment els teus principals competidors o no?
Jo dic al revés sempre, que nosaltres som els intentem fer-los competència amb ells, perquè al final ells són els que estaven abans i els que porten temps.
Si vull veure la meva bicicleta abans de comprar-la per internet, puc anar a algun lloc?
Sí, tenim una botiga a Barcelona, que és més showroom que botiga, i allà tenim sempre una de cada perquè la gent la pugui veure, tocar, seure a sobre, que faci falta.
La bicicleta més venuda, ara mateix, quina seria?
Bicicleta d'alumini plegable sense motor. És el nostre supervendes des de fa 10-12 anys.
Una cosa que hauries fet diferent en aquests 18 anys d'història de la companyia, quina seria?
Potser intentar créixer més ràpid. Estar on som ara fa 3 o 4 anys. Però, bueno, perspectiva és més fàcil, però alhora la veritat és posta.
Has mig desvelat el secret, però m'han dit que tu, molt habitual de la bicicleta, no gaire.
No, no, la veritat és que no vaig gairebé mai amb bicicleta, no.
Recomanació per a un comprador de bicicletes, en què s'ha de fixar més? En el pes, en els frenos o en el canvi de marxes o en què?
En el conjunt, en què li agradi. Al final és una mica... Jo sempre dic que la intuïció és molt bona i ho veus de seguida.
Hola, em dic Ada Colau, sóc l'alcaldessa de Barcelona. Em podries dir com es pot arreglar el caos de bicicletes a la ciutat?
Sí, jo no penso tant que hi hagi un caos de bicicletes. Jo veig potser més caos en els cotxes, no? I jo crec que una cosa que li diria a la Colau seria doncs, que tots aquests carrils que no són ni de bici ni de cotxe, que es van fer a l'Eixample, sobretot, que hi ha gent que són perquè passegi la gent i la gent no hi passeja, que jo crec que va ser una iniciativa pel tema del Covid, doncs jo crec que ara ja s'haurien de tornar a donar als cotxes o a les bicicletes o als cotxes i les bicicletes i la gent que continua anant per les aceres, que crec que estan prou bé.
Momobikes és nascut a Barcelona, oficines a Barcelona, però ara mateix el Joan no està a Barcelona, sinó que el Joan ens parla des del Senegal. Exacte. Sembla que el tinguem aquí, se sentien aquests ocells de fons, però no, està a més de 4.400 quilòmetres de distància. Explica'ns on ets exactament ara mateix, del Senegal, Joan.
Sí, soc a el Palmarène, que és una zona de Senegal on tenim un projecte solidari i on fabriquem unes bicicletes específiques per aquesta zona, pels alumnes que viuen lluny dels instituts, perquè puguin invertir menys temps en arribar als instituts caminant i puguin anar en bicicleta. I hem vingut a veure el projecte aquí en primera línia, veure quines són les necessitats que tenen i veure com podem millorar les bicicletes que estem fent per ells, perquè al final l'ús que se'ls dona aquí és totalment diferent de l'ús que donaríem a Europa, i veure doncs, aquesta bicicleta específica que fem per ells, com la podem millorar perquè es trenquin menys, perquè durin més i perquè al final aquests alumnes doncs, puguin gaudir d'aquest avantatge de tenir aquestes bicicletes.
O sigui, un projecte solidari al Senegal, liderat per l'ONG Bicicletes Sense Fronteres.
Exacte.
És que m'agradaria saludar a la gent de Bicicletes Sense Fronteres. Hi ha alguna manera de que puguem parlar amb ells o així? O com?
Sí, tant. Jo estic aquí en una casa, tinc una casa aquí llogada que està molt a prop de casa del Romà, que és el director de Bicicletes Sense Fronteres. Si vols, agafo l'ordinador, vaig cap allà a casa seva i continuem des de casa seva i te'l presento.
Va, a quina distància estàs, més o menys?
A 100 metres, sí. Si hagués d'anar més, agafaria el cotxe, segurament.
Però ara sí, ara pots agafar la bicicleta o no?
Sí, tinc una Baobike que m'han deixat aquí, que són les bicicletes que fem per ells, i per fer els desplaçaments curts per aquí me n'han deixat una durant aquests dies, o sigui que cap problema, l'agafo i vaig cap allà.
Doncs va, una pausa i ens tornem a saludar. Fins ara.
Molt bé. The best way to predict the
future is to create it. Esteu escoltant RAC & GO, el podcast de les startups de RAC1.
Recuperem doncs la conversa amb el Joan Morera, propietari de Momobikes, emprenedor, ven tot tipus de bicicletes per internet a preus molt assequibles i, com dèiem, és al Senegal per visitar el projecte solidari que està en el qual està donant suport. I està amb qui estàs d'acompanyar ara, Joan?
Amb en Romà Boulé, que és el director de Bicicletes Sense Fronteres.
Romà, benvingut i gràcies també per atendre'ens a 4.000 i pico quilòmetres de distància.
Gràcies a vosaltres.
Explica'ns, Joan, amb quina bicicleta has vingut. Ho has dit més o menys aquesta Baobike, que li dieu, aquesta bicicleta de color groc que hem vist. D'on surt la idea i quin concepte té aquesta bicicleta? A veure.
Sí, la idea surt de Romà, que quan el vaig conèixer va venir a veure i al principi ell buscava bicis, doncs bicis de devolució, bicis de retorn, bicis per poder portar bicicletes cap aquí pel seu projecte amb els instituts. I em va explicar que tenien un problema molt greu, que era que com tenien bicis que eren totalment diferents unes de les altres, després bicis que els hi donava gent amb molt bona voluntat, però que eren bicis que estaven desfetes ja, i aquí les coses duren poc normalment, doncs encara durarien menys. I em va dir que el que volia fer era una bici específica, perquè que fossin totes iguals i que tingués unes característiques molt clares que era les que necessitava aquí. Doncs que tingués unes cobertes sòlides per no punxar, que fossin molt dures, que les bicicletes perquè no es trenquessin, que tinguessin un quadre rebaixat perquè poguessin tant anar noies com nois, després una tija seia molt llarga perquè hi ha nois aquí que són, ja més ho hem vist, que hi ha nois que són molt alts, després també les porten noies més jovenetes doncs, que són més petitetes. Aleshores, una bicicleta amb una sèrie de característiques I vam decidir doncs, fer-la, perquè al final doncs, vam posar mans a l'obra, vam fer una bici, ara hem vist que hem de millorar forts aspectes de la bici, no? Doncs les parts més dèbils, més que estan portant més problemes, però hem partit d'una bicicleta que són totes iguals i que aleshores és molt fàcil, doncs, quan enviem bicicletes cap aquí, doncs el millor doncs, envies també 200 rodes de recanvi, 100 forquilles, 200 jocs de pedals, doncs el que més es trenca pots enviar recanvi, és molt més senzill de canviar, que no si cada bicicleta és diferent, la part dels recanvis de manteniment i tal, doncs és molt més complicada.
És aquí, és a dir, aquí està la gràcia, una mateixa bicicleta per tothom i d'aquesta manera no hi ha tants problemes en la gestió de les solucions quan s'espatlla o així, no?
Exacte.
Romà, vosaltres parleu que una bicicleta pot canviar la vida dels nanos del Senegal. Justifica-m'ho per això.
Mira, a Senegal es camina molt, 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 molt moltíssim. Val? Hi ha instituts, però no estan a cada poble, estan a la població més important, i els alumnes han de caminar de 3 a 7 quilòmetres cada dia d'anar i de 3 a 7 per tornar. Sí. De caminar, anar amb bicicleta es consumeix 5 vegades més d'energia, amb la qual vol dir...
Temps.
Això una. Llavors, el temps, estem ja calculant que la mitja de les 1.400 bicis que tenim lliurades, hi ha una mitja d'estalvi a tots els alumnes de 90 minuts al dia d'entre caminar o anar amb bicicleta.
I les bicicletes com les distribuïu? Les regaleu, les doneu o hi ha algun criteri?
Nosaltres no donem res. Donem l'hora i ja està. Val? Mira, nosaltres ara estem presents a 8 instituts. Hem après molt, 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 molt els últims 7 anys. Val? A nosaltres hi ha un institut que ens sol·licita ser beneficiari del nostre projecte. Anem allà i fem l'etapa 0, que és fer un estudi de quants alumnes hi ha en aquell institut, quants alumnes hi ha fora de la població on hi ha l'institut, i anem a fer un estudi de les carreteres, val? Si són ciclables o no són ciclables. Un cop hem aprovat això, busquem el finançament per construir un taller, un pàrquing, un hangar i formar un mecànic. Val? I llavors el que fem és, l'escola té un llibre de funcionament del projecte i el que ha de fer és atribuir les bicicletes als alumnes que viuen més lluny. Les bicicletes són propietat de l'escola, no propietat de l'alumne. I l'alumne paga uns 9 euros l'any per garantir el salari del mecànic i la compra de recanvis.
O sigui, la família també paga.
Sí, 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 sí. És la clau de l'èxit. No hi ha cap ONG al món que faci un projecte similar amb bicicletes que cobri. Les famílies paguen i hi ha un esforç. Val? I això és un dels moments claus de la nostra evolució i el que ens marca la diferència amb les altres ONGs que donen bicicletes. Que només donen bicicletes, fan la foto i marxen. I això és molt bonic, però una miqueta ineficaç.
De tot el que estàs explicant, Romà, podríem arribar a la conclusió que una bicicleta millora el rendiment escolar d'un nen d'un institut del Senegal?
Per suposat. O sigui, als instituts on ens implementem, la mitjana d'alumnes que accedeixen a la universitat passen del 30 i pico, que és la mitjana nacional, al 52, 47, 55. Això és una dada. Llavors hi ha la dada objectiva real de que quan tu vas a una escola, a les 8 del matí tanquen la porta, ja no hi ha alumnes que es quedin a fora. I la tercera, que no la tenim acabada i l'estem construint amb la Universitat de Barcelona, estem fent un estudi de l'impacte de la bicicleta. Agafem les notes de l'alumne al principi de curs, ara les farem a final de curs i l'any que ve. O sigui, mirarem a 2 anys la millora de les notes.
Mm-hmm. A veure si els resultats doncs, també confirmen el que estaves dient. El proper projecte, Romà, quin seria? Què és allò, el proper pas que tens en el cap de fer?
Hem de fer unes oficines, ja. És la necessitat més gran i per créixer necessitem que els fonaments estiguin més ben fets. La manera de replicar, nosaltres el 2015 vam fer el primer institut, el 2019 el segon, el 2020 tercer i quart, i el 2021 cinquè, sisè, setè i vuitè. Però aquest 2022, l'octubre de 2022, només obrirem un institut, perquè hem de parar. Hem de parar veient que els procediments estan ben fets, que tot el personal d'oficines està fent el treball com el volem.
Una empresa.
Estava pensant això, que d'alguna manera tant el Joan com el Romà voleu créixer cadascú de la seva manera, però créixer bé, no? I créixer sí. Sota fonaments, no? Sobre fonaments sòlids.
Sí. A mi a vegades em diuen, l'empresa ONG És, no, no, ja pots dir-ho tranquil·lament. Té una estructura de pensament empresarial totalment, totalment.
Sí. Joan, com dèiem, estàs aquests dies de visita pels diferents instituts en els quals hi ha repartides les bicicletes, com explica el Romà. Què has descobert? O de què és el que t'ha sobtat? O quina és la virtut d'estar aquí i veure amb els teus propis ulls tota aquesta experiència? Què diries?
Parles amb els mecànics i veus realment amb el que s'estan trobant, no? I t'expliquen. I jo sempre els pregunto, però què és el que més et trobes, no? I veus que més o menys tots han coincidit amb una cosa, doncs aquesta cosa l'hem de solucionar. Que la que més es troba és molt fàcil de solucionar. Aleshores, és molt important optimitzar la despesa amb la bici per aconseguir tenir quantes més bicis millor, perquè al final, si arribem a dos nens més en un institut, doncs és molt important. Però també és molt important que aquestes dues bicis més no vol dir que per fer-ne dues més se'n trenquin quatre, no? Llavors hem de buscar l'equilibri perquè això estigui bé. I viure-ho des d'aquí, doncs la veritat és que li hem tret força profit. Ahir vam estar en un institut que ens van dir que hi havia un tio que fotia 8 quilòmetres d'anar i 8 de tornar cada dia.
Amb una solana.
Amb un sol que cau aquí, que agafem tu i jo la bici aquí i sortim i en 10 minuts ja ni ens troben. I és espectacular perquè ens deien, no, és que aquest noi feia 2 hores d'anada i 2 hores de tornada caminant i ara ho fan 30 minuts i 30 minuts, o sigui, imagina't.
Sí, sí, el canvi és radical d'un a l'altre, no?
És espectacular, sí, sí.
Romà, diria que ho has dit, però resumim-ho en magnituds. Quantes Baobikes en aquest moment hi ha repartides gràcies a aquest projecte al Senegal?
Estem a 1.400, sí, sí. I l'impacte nosaltres el mesurem per quantes vegades s'ha fet servir aquella bici aquell any, o sigui, ja ha passat per 8.000 usuaris des del 2015.
Acaba de dir que la bici és com una beca, al final.
Sí, la bici
beca. El projecte, ell, com ho va explicar, bici beca m'agrada molt perquè és una beca. Aleshores, no vol dir que aquella bici sigui teva. Si hi ha un l'any que ve que necessita aquesta beca més que tu, doncs aquesta bici teva pot passar a l'altra i aprofitar-la. O sigui, al final, cada any, cada bici és una persona nova o la mateixa, però al final és una experiència nova i l'has de comptar com cada any que s'ha fet servir aquesta bicicleta.
Senyors, fins aquí Rack and Go, el podcast pels emprenedors. Gràcies, Joan, pel teu testimoni. Gràcies també, Romà, per acollir-nos o acollir el Joan a casa seva per fer aquesta connexió. Deixa'm fer-te una última pregunta, Joan, que sempre és la mateixa per tots els emprenedors que convidem al programa. Quin és el teu lema com a emprenedor?
Sí, doncs al final és que no tinc cap lema. Al final jo sempre penso que les coses has d'anar dia a dia, anar-les seguint i anar-les fent créixer i sempre mirar que el dia següent ets una mica més gran que el dia anterior. I no creure'm gaire el que em diguin de fora, ni buscar gent a fora que em vinguin a explicar coses, ni a donar diners i quedar-se a part del meu. I al final construïs tu mateix, tira endavant dia a dia. I després, quan et van bé les coses, doncs com estem amb el Romà, doncs intentar ajudar el màxim possible. Sí.
Dèiem que el Joan Morera és un emprenedor diferent als altres, doncs aquí en teniu una altra de les proves i de les evidències. Producte venta per internet de tot tipus de bicicletes. Per a més informació, www.momabikes.com, www.momabikes.com. If you think education is expensive, try ignorance. Ja només ens queda que recapitular. Demanem-li a l'Oriol Alcova, que és l'expert del nostre podcast en innovació i en gestió de la tecnologia, que ens destaqui la idea que li ha semblat més important de tot el que hem comentat avui.
Fixeu-vos que en Joan té unes capacitats que les defineix molt bé, gairebé sense voler-ho o sense explicitar-ho. És un pencaire que mira d'aprofitar idees, recursos per anar creixent i que domina aspectes transversals com són la venda per internet. La bicicleta és una excusa o un mitjà, però podria haver estat qualsevol altra cosa. La vessant social del seu projecte té un propòsit evident, que és erradicar l'abandonament escolar en zones desafavorides. Treballar al Senegal és una font inesgotable d'oportunitats pel seu negoci. Una necessitat per a qualsevol emprenedor consisteix en estar a prop de la demanda sofisticada de clients extrems que tenen necessitats que t'impulsen a incorporar innovacions que després seran extremadament útils per la gran demanda que ve després. Qui ho anava a dir quan es plantejava vendre patinets elèctrics fa 20 anys?
A RAC+1, Rack and Go. Rack and Go.
El mateix li demanem a la periodista i experta en el món de l'emprenedoria a Barcelona, Margalter, saber exactament què destaca de la conversa d'avui.
A l'escoltar la història del Joan de Moma, m'ha recordat les que expliquen els grans emprenedors o fundadors d'empreses, no del món digital, sinó de tota la vida, no? Les grans empreses que coneixem, que van ser petites, que algú les va fundar en algun moment. I, a més, la història aquesta de MoMA, quan la sentia, veig que té gairebé tots els ingredients que tenen les grans històries d'emprenedoria, perquè és que detecta un problema, una oportunitat de negoci, s'hi llença i li passa que primer comença abans d'hora, abans de que el mercat explosioni. Però aquest és un emprenedor que no defalleix i té la sort de que pot aguantar fins que arriba aquell primer client que justifica continuar, que no tothom pot o vol aguantar. Aquest també és un emprenedor que sap pivotar, que vol dir que s'adapta a les noves situacions del mercat i quan arriba l'onada s'hi puja. És molt fàcil de dir, però el Joan demostra que la venda online pot ser una bona eina per a empreses petites. No tot el món online és d'Amazon, encara que a vegades ens ho sembli. I sap aprofitar l'auge de la bicicleta elèctrica en un moment en què hi ha una gran necessitat de tenir solucions sostenibles de mobilitat a les ciutats. I també aquesta història té un component de reindustrialització, perquè ens explica que fabrica Europa. I per si no n'hi hagués prou, ho afegeix la vessant solidària amb el seu projecte al Senegal. Per mi l'exemple de MoMA i del Joan resumeix molt bé això que es diu que l'emprenedoria s'ha de posar passió, però que s'han de fer les coses bé. I sovint això requereix molt de temps, paciència i, per què no dir-ho, un pessic de sort.
Gràcies, followers del podcast. Moltes gràcies per descarregar-vos aquests continguts. Ja ho sabeu, busquem gent valenta disposada a canviar el món sense por i amb valentia. Joan i Romà, una abraçada ben forta. Fins la propera.
Gràcies, Oriol.
Gràcies, Oriol.
I gràcies també als oients. Adéu-siau.
RAC+1 us ha ofert RAC & GO, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.